El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
De fet, volem seguir parlant d'aquestes bonificacions per valorar aquesta decisió i les conseqüències que pot tenir. En parlem aquesta hora amb el Daniel Pi, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia.
Fa una setmana que s'apliquen aquestes bonificacions. En dades sabadellenques, el que sabem és que des que s'han posat en marxa aquestes bonificacions a la TUS s'han venut 8.000 tiquets, ho valoraven de forma molt positiva des de l'Ajuntament, ho xifraven en el càlcul que estan fent doncs, de la conseqüència que pot tenir de sobrecost sobre transports urbans de Sabadell a l'entorn d'uns 150.000 euros. Però més enllà d'això, com estan funcionant aquests primers dies d'aquestes bonificacions en alguns sistemes de transport i d'aquesta gratuïtat en el cas de la Renfe?
És molt aviat per dir-ho, perquè a més és una setmana que encara no hi ha curs i, per tant, és aviat. Aparentment s'està produint una captació de viatgers i això, en tot cas, és positiu. Haurem d'esperar una mica les properes setmanes i a veure si aquesta tendència es consolida, que és el que esperem.
Clar, és un bon mecanisme, és a dir, és un mecanisme pel qual s'hauria optat des d'una associació com Promoció del Transport Públic? Us sembla el mecanisme correcte per caminar cap a aquest ús majoritari del transport públic?
Jo contestaria dient que sí, però que no n'hi ha prou. És a dir, qualsevol cosa que faci que la gent agafi més el transport públic és positiva. I, per tant, una rebaixa de tarifes ens porta cap aquí. El que passa és que això hauria hagut d'anar acompanyat de moltes mesures de promoció del transport i, sobretot, de millora de la fiabilitat, de la freqüència, de la qualitat del servei. Ara, just abans de que m'entrevistéssiu a mi, sentia la proposta de l'estació a la zona de Can Llong a Sabadell. És un exemple d'una cosa que s'hauria d'estar fent i que promociona tant el transport públic com baixar les tarifes. Però és que això a nivell de tot Catalunya ho hem de fer amb trens, ho hem de fer amb autobusos, perquè necessitem un sistema de transport públic doncs molt més resilient, molt més fiable, i això és potser el que fins ara no s'ha fet.
De moment s'està vinculant tot d'ara a finals d'any. Clar, si es talla de socarrel, per dir-ho d'alguna manera, si es posa en marxa aquest mecanisme aquests 3-4 mesos i de cop i volta es talla de socarrel, tota la feina que es pugui fer podria caure doncs, en desús, per dir-ho d'alguna manera, o podria quedar desvirtuada?
Segur que hi haurà una part que es perdrà. Però també hem d'entendre que la gratuïtat, en el cas del transport del tren, i els descomptes en el cas del transport públic de superfície és una mesura excepcional. És a dir, quan la gent li preguntes, quan es fan enquestes i es diu per què vostè no fa servir el transport públic, la gent moltes vegades et diu perquè no s'adequa a les meves necessitats, perquè no em va bé per la ruta que jo faig, perquè no és prou freqüent, no és prou fiable. Per tant, el tema de preu sí que apareix, i en algun cas amb algun tipus de persones amb economia molt deprimida o tal pot ser determinant, però a la majoria dels casos la utilització del transport públic es veu limitada pel fet de tenir el transport públic que es necessita. I aquí és on no hem fet els deures, i torno a insistir en això. Llavors, a mi el que m'agradaria és que la gent que fa servir el transport públic d'ara de manera habitual i fins ara no ho feia, quedés encantada del transport públic. Però no és ben bé la situació que tenim, sobretot si ens anem una mica de fora de la metròpoli i les grans ciutats i ens anem cap als polígons industrials o ens anem cap a les poblacions més rurals. Doncs aquí tenim un transport públic amb moltes llacunes i això és potser el que s'hauria hagut d'omplir, perquè ara sí que això el que hauria permès aquest període transitori de molta rebaixa recuperar la gent i que es quedi, perquè correm el perill, efectivament, de que el que ara guanyem després a partir del mes de gener ho perdem.
Clar, perquè vols dir que si hi hagués un viatger que descobrís ara, per dir-ho d'alguna manera, que el transport públic li resol molt més la mobilitat del que ho fa el transport privat, li posa més fàcil, és més fiable, etc, etc.
Aquest es queda. El que trobi problemes, el que es trobi que s'ha de llevar mitja hora abans o un tres quarts d'hora abans per anar a treballar, doncs aquest és molt difícil, el captem per molta rebaixa que li fem.
Mhm. Clar, aquí hi ha uns desequilibris que jo m'agradaria saber què en penseu i quines conseqüències poden tenir, perquè, clar, estem parlant d'una gratuïtat pel que fa a la Renfe que no està aplicant Ferrocarrils de la Generalitat, que en el cas de la TUS a Sabadell, per exemple, explicàvem que s'han buscat algun tipus de bonificacions, però hi ha aquí unes diferències, no? Això pot fer que, per exemple, Ferrocarrils de la Generalitat pugui perdre alguns clients en detriment de la Renfe?
Pot ser, però serà de poca importància en aquest cas. Però hi ha casos molt més complicats a nivell de territori. Línies d'autobús que són coincidents amb línies de tren. I aquest sí que realment ho passaran malament. I a més vull cridar l'atenció sobre un tema, no? El sistema de transport públic, des del punt de vista de finançament, ha estat molt tensionat. Durant la pandèmia s'han estat prestant serveis amb unes recaptacions mínimes. I aquí hem anat generant una sèrie de dèficits econòmics que tenen els operadors, els públics i els privats, tots dos. En aquest moment és molt difícil demanar a un operador que millori servei, perquè el que et diu és, escolta, jo tinc un dèficit de l'època de la pandèmia, ara estic patint un dèficit pel tema de les rebaixes, que ja veurem si l'Estat m'ho cobreix total, parcialment, o no m'ho cobreix, no em demanis que posi més autobusos. Per tant, o es fa molt bé la compensació econòmica, o podem tenir la sorpresa que una de les conseqüències de les rebaixes és que els operadors retrauen servei, o com a mínim que no el milloren. Per tant, aquest també és un tema sobre el qual hem d'estar molt alerta, perquè ens podem trobar que, com a conseqüència indesitjable, tinguem, si no una pèrdua de serveis, que en algun cas hi pot ser, però en tot cas que sigui molt difícil millorar serveis per un tema de racionalitat econòmica dels operadors.
Clar, i en aquest sentit, per exemple, a Sabadell, l'alcaldessa ahir xifrava en aquests 150.000 euros el càlcul que s'ha fet en el cas de Sabadell i lamentava que, de moment, no s'ha posat cap mena de solució a aquesta qüestió, més enllà que ho assumeixin, el cas de Sabadell, directament l'Ajuntament, no?, a través de transports urbans de Sabadell.
Exacte, però aquí, al fi i al cap, tenim una administració pública que se'n farà càrrec via impostos dels sabadellencs. Però tenim altres casos que són operadors interurbans que són privats. I aquests, vull dir, es poden trobar en algun cas de línies amb poca demanda de que no els hi surtin els números. I per tant que diguin, escolti, no presto el servei o el redueixo.
Per tant, aquí
aquest, és un tema que ens hauria, aquest és un tema que ens hauria de preocupar mal. És a dir, que realment la mesura de la rebaixa no redondin el servei, i això és que qui ha decidit aquesta mesura, que és govern central, posi els recursos econòmics suficients i de manera ràpida.
Directament cap als operadors privats, no? Perquè entenc que els públics tenen aquesta part, doncs, que en el
podria
fons...
Podria anar perfectament cap als organismes que fan la regulació. És a dir, nosaltres tenim unes autoritats del transport metropolità que són les que reparteixen...
Hem perdut la connexió amb el Daniel Pi. De seguida intentem recuperar-la abordant aquest sistema de les bonificacions. Parlàvem, doncs, ara dels efectes, de les conseqüències que poden tenir aquestes bonificacions. Parlàvem primer, doncs, de la conseqüència que pugui tenir el fet, doncs, que es trobin, doncs, amb operadors, per exemple, en el cas de Renfe, doncs, que actuen de forma totalment gratuïta, i d'altres que han fet algunes bonificacions en el servei i les conseqüències que això pugui tenir. Ara també abordàvem les conseqüències, no?, que puguin tenir aquestes rebaixes directament en el propi servei. Daniel, t'hem recuperat, parlàvem d'aquesta part, no?, de que no afecti directament el servei, no?
Ho sento, misteris de la telefonia.
No passa res.
De cop m'he quedat parlant sol.
No passa res.
Sí, estava comentant d'aquest tema econòmic i això, a més, aquí tenim l'eina per tal de fer possible aquesta distribució, que són les autoritats metropolitanes del transport, que hi ha almenys a nivell de Catalunya, a totes les àrees metropolitanes, no? Per tant, de la mateixa manera de que tot el que es recapta hi ha un sistema establert per tal de que arribin els diferents operadors públics, privats, de tot tipus, ferroviaris, d'autobusos, que arribi a tramvia, que arribi a tothom, doncs aquests mateixos sistemes serien els que s'haurien de fer servir per tal de que les mesures econòmiques que es prenguin per tal de cobrir el dèficit arribin a lloc. Però això avui per avui no en tenim cap evidència.
Per tant, el camí encara per recórrer és llarg també per veure les dinàmiques, no?, que pot tenir també l'ús del transport públic i fins i tot en allò que moltes vegades parlem, no?, dels canvis de perspectives d'alguns ciutadans de moure's d'una manera o d'una altra en base a descobrir, no?, que el transport públic, fins i tot.
Sí, a veure, els ciutadans, tots plegats ens hem d'anar prenent consciència de que l'època de l'energia barata i limitada s'ha acabat. Per tant, moltes coses hauran de canviar, ho estem veient, i una de les coses que hauran de canviar és la mobilitat. El que passa és que això ho podem fer obligats o ho podem fer per convenciment. I una mica, doncs, el que hem de ser capaços de convèncer, i per això necessitem un bon transport públic, és que la manera civilitzada de bellugar-se, la manera amb menors emissions, la manera més econòmica, és el transport públic allà on aquest transport públic existeix i és suficient, no? O sigui, d'alguna forma, allò que era que fèiem abans, de que agafem el cotxe i en tot cas algun dia ens ho pensem i agafem el transport públic, ho hem d'anar canviant per una filosofia de el transport públic és la meva manera de bellugar-me, la, insisteixo, l'ecològica, la civilitzada, l'econòmica, i el cotxe és una cosa que el tinc, si és que el tinc, o el comparteixo, o estic en car sharing, per aquells casos en què faig un tipus d'activitat o un tipus de desplaçament que no quadra amb el transport públic. O sigui, un canvi d'hàbits amb la mobilitat hi haurà de ser, independentment ara del tema de la rebaixa puntual fins al desembre.
Una de les qüestions de les que hem parlat moltíssimes vegades, Daniel, i no volia deixar la conversa avui sense fer-ho, era la famosa T-Mobilitat, que sembla que ha arribat a la segona corona, d'aquesta manera també així pendents ara de quan pugui arribar als propis operadors, com és el cas de la TUS, no? Que també falta saber quan podria arribar i quan no. De moment, aquest desplegament que s'està fent fins ara, com el valoreu?
Home, nosaltres l'hem valorat moltes vegades com a insuficientment ràpid, evidentment. O sigui, anem molt més a poc del que estava previst. Sí que és cert, també, que on s'està desplegant està donant, actualment està donant pocs problemes. Per tant, és un desplegament que és força sòlid, el que passa és que és una mica desesperant que estiguem encara, doncs això, a la segona corona i en poblacions importants que encara queden fora, no? Però, bueno, hem de confiar que com que els últims passos han anat relativament bé, és a dir, hi ha hagut molt poca incidència, doncs és d'esperar que a partir d'ara anem més de pressa i que aviat aquest sigui una cosa de dir, ostres, tu, no recordes quan la T-Mobilitat no hi havia manera d'arribar? Però de moment encara estem en el procés d'esperar aquesta cosa que ens van prometre, per cert, em sembla recordar que ho van prometre pel 2015.
Però ens quedem de moment en aquella primera part, no? No tota aquella primera part de bàsicament portar tots els títols, no? Directament en una sola aplicació i no haver d'anar amb paperets.
I exacte, anar amb paperets i deixar i anar a sistemes sense contacte que són més bons, més fiables, permeten tenir més informació, etc. Però, bueno, el que nosaltres voldríem és que aquesta, ho hem dit moltes vegades, no importa repetir una vegada més. Primer lloc, territorialment que s'extengui a tot el territori de Catalunya. En segon lloc, des del punt de vista tarifari, que la que estigui, que es deixi a l'actual greuge que hi ha entre les zones metropolitanes amb tarifa integrada i les zones no metropolitanes que tenen una tarifa absolutament diferent i molt més lesiva per a ells. Per tant, i a més, de que aquest sistema que ens l'han vengut com a intel·ligent faci allò pel qual va ser pensat i posat en marxa, que sigui el propi sistema que et seleccioni la tarifa més adequada per a tu. Si tu has fet al cap de més 30 viatges, que et posi una tarifa una tarifa plana. Si tu n'has fet 10, que et posi una T-usual o una T-casual, etc. No? Vull dir d'alguna forma que sigui el sistema, i això avui per avui encara ni està ni té data prevista per tenir-ho a disposició.
Daniel Pi, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, a disposar.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Igualment, adeu.
Adeu.